Vinga, són les 10 i 13, les 5 i 13, si ens escoltàveu a la tarda. I avui és un dia molt especial, sobretot per als que fan servir això que és tan important, no? Com és la veu, perquè és el Dia Mundial de la Veu, una jornada que posa el focus en un element això tan essencial per la nostra vida, que no només és una eina de comunicació, sinó també una part fonamental de la nostra identitat i benestar. Per conèixer millor com funciona i quins factors poden afectar-la i sobretot com podem cuidar-la, avui ens acompanya una logopeda especialitzada en neurologopèdia, na Mireia Serrano. Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Què tal, Mireia, com estàs?
Molt bé.
A veure, per començar, tu et dediques sobretot a la neurologopèdia. Ens pots explicar què és i què diferència amb això en la logopèdia tradicional, diguem?
Sí, bueno, mira, primer, la logopèdia, per qui no ho sàpiga, és una professió sanitària, no?, que al final abarquem doncs, diferents àrees, edats i patologies. I la neurologopèdia, al final, està especialitzada en trastorns de la comunicació, la veu i la deglució, que són causats per danys neurològics, ja siguin doncs, adquirits a través d'un ictus o traumatismes, o també per malalties neurodegeneratives, com l'Alzheimer o el Parkinson. Més o menys seria això.
Molt bé. Llavors, bueno, clar, també hi ha aquesta relació, no, entre bueno, la neurologia i el llenguatge, en aquest cas.
Sí, exacte. I també aquí recau també el tema de la veu, no? Aquesta relació de veu i cervell, que bueno, aquí ens podríem extendre bastant,
clar,
perquè és un procés neuromotor bastant complex, però sí que és l'encarregat al final de coordinar tot el tema de respiració, la fonació i l'articulació.
Exacte. Bé, Mireia, si vols anar amb el pràctic, que és l'utilització de la veu, no? El nostre dia a dia. Quins consells ens podries donar per cuidar la veu?
Doncs mira, nosaltres sempre parlem dels hàbits d'higiene bucal, ¿vale?, que són al final doncs, recomanacions que es basen en protegir la nostra mucosa laringe i també optimitzar aquesta funció fonatòria, com per exemple doncs, hidratar-nos molt, no? Anar bevent aigua durant el dia. No només beure aigua, sinó també doncs, fer baus o inhalacions de vapor d'aigua, que al final és el que farà que incideixi directament a la nostra mucosa, evitar sobreesforç bucal. I el més important, fer repòs. Repòs vocal és superimportant.
Clar, sobretot en professions, no?, com poden ser locució, o inclús també professors, professores i bueno, gent que canta. Exacte. És molt important el repòs de la veu, no?
Exacte, superimportant. O sigui, en general, sí que és veritat que tots hauríem de tenir consciència vocal perquè és la nostra eina, no? És la nostra via de comunicació, inclús la nostra carta de presentació quan coneixem algú.
Claro.
I hem de tenir molt en compte aquests hàbits d'higiene vocal que comentàvem anteriorment. Sempre també solem fer alguns que són més perjudicials, com per exemple, no, a la nostra vida diària, com per exemple doncs, parlar en ambients sorollosos, que
ai,
això
sí
fa que haguem d'incrementar la nostra intensitat vocal, no? El típic que estem a un bar o una discoteca i volem pujar aquest volum de veu, tot això carrega moltíssim, és un sobreesforç. O també solem molt carraspejar, no?, aclarir la gola moltes vegades.
Així que a vegades això, clar, això realment quan ho fèiem estem empitjorant.
Estem empitjorant,
veu, no?
Sí, totalment.
Per què?
Perquè al final és un múscul, no?, la nostra laringe, i si fem aquest sobreesforç, les laringes, no sé si us imagineu com són.
Explica'm-ho una
mica. Al final són com dues mucoses molt petitetes, no? Vull dir, la laringe en si és una estructura cartilaginosa, no?, que està en suspensió i també està lligada doncs, a lligaments i músculs. I aquí estan innervades, vull dir, té tot el seu procés, però el que fa que vibri són com si fossin dues mucoses superpetites, de 10 mil·límetres, estem parlant, per exemple, que cada cop que vibren, cada cop que es junten i es separen, és aquí on creem la fonació, per això tenim veu. Si nosaltres estem tota l'estona tossint o carraspejant, aquestes cordes vocals entren en contacte amb molta, molta força i aquí és on podem derivar en patologies.
Claro. I com, què podem fer? Perquè si ens entra aquesta carraspera i faim el típic soroll, no?, de coll, que, com a alternativa, què podríem fer?
Clar, com a alternativa, bueno, primer de tot, intentar beure aigua. No és que no es pugui carraspejar, però podem fer d'una manera molt sutil. I si no, per exemple, podríem fer doncs, una R en glissando, una rrrr, pujant cap a dalt per moure una mica si tenim algun boc a la gola. Amb això hauria de passar. Si persisteix i tenim moltes dificultats a la nostra veu, doncs aquí sí que ja hauríem d'acudir a l'especialista.
Clar.
En el seu cas de la veu, que seria l'otorrinofoniatra i també l'ogopeda.
Molt bé, això també et volia preguntar, Mireia, que en quin punt hauríem d'acudir a un especialista, no? Perquè jo conec gent, sí, no, el meu entorn, inclús jo a vegades, que potser tens èpoques que tens la veu cascada, no?, que se li diu, i en quin punt tindríem que anar a un especialista i no deixar-ho passar perquè pot empitjorar.
Sí, doncs mira, això que deies de la veu cascada, si aquesta veu s'allarga 2-3 setmanes o més, l'ideal directament acudir, no?, que tens aquesta ronquera, aquesta fatiga vocal o sensació de que has d'esforçar molt la parla, que ens falta l'aire a finals de frase, que estàs amb disfonia, que seria com el terme correcte.
Això, sí, 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 amb això volia arribar també, sí, la disfonia i la fonia, que no
la
confonem.
La disfonia, al final molts cops diem, no, estic afònic, però aquesta A del principi significa que no tenim res de veu. Per tant, el que seria correcte seria disfonia, estic disfònic. Si aquesta disfonia, doncs, s'allarga, directament acudir a l'especialista, com he dit abans, perquè ens faci una exploració al final instrumental i ens descarti o no si hi ha alguna patologia.
Exacte. Per exemple, no? Per ficar un exemple clar, per exemple, anem a veure un concert, com deies tu, no?, ambients sorollosos, que aixecam la veu, que cridam molt, i sí, el dia següent tenim un filet de veu molt, molt petitet. Això seria una disfonia.
Sí.
I m'agradaria que ens explicassis per què passa això.
Bueno, pel que hem dit abans, al final la laringe és una estructura també molt delicada i quan tenim una sobrecàrrega vocal, doncs es veu ressentit. A vegades, després d'un concert o d'estar xerrant molta estona, podem tenir aquesta disfonia perquè hi ha una petita inflamació a les cordes, però no significa que tinguem patologia. Però quan aquest sobreesforç sí que s'acumula molt, 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 perquè al final no és la intensitat, sinó el cúmul, no?, d'aquest sobreesforç, allà sí que deriva patologia.
Clar.
Ja sigui patologies funcionals o uns nòduls o uns pòlips, que al final és com si fossin unes petites butllofes que se'ns creen a les cordes. I aquí ja estem parlant de, bueno, paraules més sèries que sí que ens han de valorar i rehabilitar amb un logopeda.
Clar, perquè podríem arribar a perdre la veu.
Sí, 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 hi ha pacients que han arribat a perdre la veu. I és més, arrel també de, per exemple, intervencions quirúrgiques o d'algun tumor, també es poden quedar les cordes vocals paralitzades si toquen el nervi.
Clar, perquè es van fortint amb el temps, és a dir, van, per exemple, pot ser que, bueno, amb el temps, amb l'edat d'una persona, la veu també va canviant, no?, va evolucionant.
La veu també va canviant, exacte, tant en dones com en homes.
Clar, sí. com és aquest procés?
Bueno, al final, com dèiem abans, és un múscul. I igual que quan ens fem grans, deixem també d'escoltar una mica o tenim els músculs més debilitats, amb la veu passa exactament el mateix i estaríem parlant d'una presbifonia, aquest seria el terme. Mm-hmm.
Molt bé. Mireia, per anar acabant, una coseta. Parlaves, no?, tu et dediques a la neurologopèdia,
sí,
i parlàvem, no?, la relació del cervell amb la parla, amb la veu, amb la comunicació, evidentment.
Mm-hmm.
Circumstàncies habituals en la nostra vida, com poden ser l'estrès, els nervis, l'ansietat, poden influir en la veu?
Sí, influeixen bastant. El típic de tinc el nus a la gola, no és que ens inventem, sinó que al final, bueno, aquest estrès augmenta la tensió muscular i fa que alteri també la coordinació fonorespiratòria i, per tant, doncs, el resultat seria, doncs, una veu més forçada, molt inestable o tremolosa, així que sí que afecta directament.
Molt bé. I ja per anar acabant, Mireia, el tema d'escalfar la veu, no? Perquè aquí tenim companys que quan venen a l'estudi necessiten escalfar la veu per entrar en directe.
Sí.
Bueno, necessiten i està molt bé que ho facin, per entrar ja calents, no? Quan vens de no parlar i de sobte, doncs, parles fort i tens que vocalitzar, etc.
Sí.
Quins exercicis podríem fer per escalfar aquesta veu?
Doncs mira, aquí la veritat és que exercicis hi ha molts. ¿Vale? Però sí que és important i vull aclarir que això tampoc és cafè per a tots i que potser un mateix exercici pot ser, doncs, beneficiós per a alguns però perjudicials i contraindicats per a altres. D'aquesta manera és super, super important, doncs, acudir als especialistes, en aquest cas com a logopeda, que sí que et donaran l'exercici específic que necessitaràs i no només que te'l donarà, sinó que et corregirà, et donarà feedback. Aleshores, no val qualsevol cosa, no?, de vaig a internet a veure quins exercicis m'aniran bé, perquè potser estem fent tot el contrari.
Claro.
però sobretot tenim molt, molt present els hàbits d'higiene bucal que comentàvem anteriorment. Superimportant.
Molt bé. Mireia Serrano, gràcies per acompanyar-nos en aquest Dia Mundial de la Veu. Ha estat un plaer.
A vosaltres, moltes gràcies.